Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Doncs és moment, una setmana més, com escoltàvem, de poder acostar-nos a aquesta gestió que es fa des de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca. Avui tenim amb nosaltres a la Lourdes Sánchez. Molt bon dia.
Bon dia.
Ella és regidora d'Habitatge i de Medi Ambient. Per tant, parlarem d'aquestes dues qüestions i ens centrarem d'alguna manera per començar en aquest pla local d'habitatge que s'aprovava de manera inicial fa un parell de mesos aproximadament, no en aquest darrer ple sinó en l'anterior, que per tant ha estat tot aquest temps en exposició pública i s'hauran pogut recollir algunes al·legacions que s'hagin, o com a mínim estudiar algunes al·legacions que s'hagin pogut presentar, i a partir d'ara què? Doncs aquesta és la gran pregunta que li volem fer també a la Lourdes Sánchez. No? Un cop s'està fent aquest procés, podem recordar una miqueta quines són les línies directrius d'aquest pla local d'habitatge i quin és el procediment o el procés, vaja, que s'ha de seguir.
Perfecte. Doncs sí, com tu deies, s'ha portat aprovació inicial farà un parell de plens, es va obrir un període d'al·legacions fins a primers d'octubre, es van presentar al·legacions per part d'Esquerra Republicana i de BEC, i llavors es va intentar doncs, contestar aquestes al·legacions. Moltes eren de criteri tècnic, van tingut reunions amb aquests grups i amb els redactors del Pla Local d'Habitatge, i és el Pla Local d'Habitatge el que està recollint i fent les propostes tècniques, a veure si són assumibles o no són assumibles pel Pla Local d'Habitatge. A partir d'aquí, que tinguem la resposta, ho portarem a la Comissió d'Habitatge, informarem i ho parlarem a la Comissió d'Habitatge, i després ja es redactarà la redacció final, que evidentment es portarà a aprovació final. No? Dir que aquest Pla Local d'Habitatge, que bueno, és l'eina per fer dissenyar les polítiques d'habitatge dels propers 5 anys, està molt en sintonia amb el Pla Territorial Sectorial d'Habitatge. I que moltes vegades, bueno, algunes de les al·legacions van en el sentit de que es queda curt, de que és poc ambiciós. I hem de dir que la xifra és superior, perquè nosaltres amb la aconseguirem amb aquest pla tenir 196 nous habitatges, quan el pla de la Generalitat, no, el sectorial d'habitatge, diu que la xifra seria de 165. Per tant, és un pla ambiciós, o sigui, superem el 165 que marcaria el sectorial. I hem de dir que van molt en sintonia. I bueno, també dir que aquests habitatges no són tots per habitatges socials i no seran tots en propietat de l'Ajuntament, sinó que són habitatges que s'han de posar al parc de la ciutat i que, per tant, serà habitatge més assequible, però que serveix també el programa de rehabilitació, la borsa de lloguer, el que puguem fer per tanteig i retracte, o sigui, altres fórmules que no és només la compra d'habitatge o d'habitatge social.
El tema de l'habitatge és una problemàtica que està sobre la taula de fa molt de temps, una problemàtica social important, no només a Vilafranca, sinó arreu, i en aquest sentit, des de l'equip de govern ja vau fer una aposta en aquest mandat amb l'obertura, no, d'aquesta oficina municipal de l'habitatge, que era una demanda que hi havia també sobre la taula de fa temps i que s'ha entomat aquest mandat. Des del vostre punt de vista, la situació a Vilafranca és molt diferent del que hi ha a la resta de Catalunya, per exemple, en quant a si està millor o pitjor. Realment, aquestes, podríem dir, crítiques que hi ha de poc construcció d'habitatge són reals? Penseu que es podria fer més? És un problema, suposo, que molt complicat d'entomar, però...
Sí, el dret a l'habitatge és un dret fonamental, per tant, és un dret que tothom hauria de tenir dret a l'accés a l'habitatge, però realment és molt difícil donar resposta. Hi ha molts factors que intervenen a l'habitatge, no? Moltes persones i molt joves tindrien les ganes de comprar habitatge, i evidentment per això necessites uns estalvis, una estabilitat laboral, un sou i mínim, i tot això és tan precari, no?, per molts joves. En comparació amb la resta de municipis que em preguntes, doncs jo crec que estem millor. O sigui, millor en quant a l'oferta d'habitatge. Hi ha molts municipis de la nostra mida, inclús més grans, que no tenen l'oferta d'habitatge que tenim nosaltres. Nosaltres estem a l'entorn dels 100 habitatges i anem creixent. I aquests habitatges gestionats pel Servei d'Habitatge. I jo crec que, bueno, no crec, tinc la certesa de que hi ha molts municipis que han vingut a veure'ns i que són pioners des de fa molts anys. El programa de rehabilitació d'habitatge és un programa que hem anat a explicar-ho a la Diputació, que ens ho han copiat, i que, bueno, és una, no sé, és un buc insígnia, no?, que té Vilafranca. I una de les apostes que va tenir en el seu moment va ser apostar per polítiques d'habitatge. I aquest mandat, com tu deies, s'ha tornat a obrir l'oficina local d'habitatge per fer polítiques d'habitatge. A més, polítiques que no només sigui l'habitatge social, sinó que sigui l'habitatge assequible, o sigui, per tota la gent que queda exclosa del mercat ordinari i que pugui tenir joves, gent gran, dones, tots els sectors que realment el dret a l'habitatge i el tenir un habitatge digne és un dret que garanteix la Constitució, no?, però que en realitat sí. no el tenim.
Que és una d'aquelles qüestions que diem estan molt bé amb negre sobre blanc, no?, escrites, perquè després costen de poder complir. Bàsicament perquè suposo moltes vegades es demana, no sé si en el cas de l'Ajuntament de Vilafranca s'ha contemplat, de que hi hagi habitatge públic construït, hi ha alguns ajuntaments que havien tingut en el seu moment, no sé si molts ara, no?, constructores o feien construcció pròpia, la Generalitat també ho havia fet en el seu moment més del que segurament ho està fent ara, però fins a quin punt, no?, l'administració pot o no pot regular, garantir o actuar en aquest camp de l'habitatge.
Moltes vegades que han sortit diferents normatives, no?, darrerament per regular el preu de l'habitatge del lloguer. O sigui, són coses que es van fent i que poder van ajudant, però la millor manera de regular el preu és que hi hagués una oferta gran d'habitatge de lloguer i que es pogués accedir, perquè si no és el que a vegades ja he comentat, no? Pots limitar els preus, però llavors la gent que necessita un habitatge i un que el vol i l'altre que el vol llogar, acceptarà les corrupteles que siguin, o sigui, pagarà la comunitat de veïns, pagaran diferents coses que no toca, no? L'IBI o diferents coses que no toca i pactaran diferents preus per complir la normativa i aconseguir l'habitatge. La millor política d'habitatge perquè l'habitatge sigui assequible és que hi hagi oferta d'habitatge. I aquí jo crec, bueno, no, tenim l'obligació, les administracions, qui té la competència, no?, la Generalitat i totes les administracions, de treballar, doncs, perquè això sigui un dret i un dret que pugui satisfer la necessitat d'habitatge de les persones.
Uh-huh. Aquest pla local d'habitatge de Vilafranca, quin és l'horitzó? No recordo.
5 anys.
Això vol dir que d'aquí 5 anys s'hauria de tornar a revisar veient com ha evolucionat i fins on s'ha arribat?
Bueno, el pla local d'habitatge es revisa constantment, Hi ha una comissió de seguiment i s'hauria de revisar. Es pot revisar, és un document viu en qualsevol moment d'aquesta vida que tingui l'habitatge, aquest pla, no? Però sí, d'aquí 5 anys s'ha de tornar a fer o a posar el dia, a actualitzar i a fer un pla local d'habitatge amb la situació que tinguem d'aquí 5 anys.
Uh-huh. En el cas de Vilafranca, és capital de comarca, per tant, d'alguna manera també pot ser un pol d'atracció, no?, per gent de municipis al voltant que també es trobin amb una dificultat similar als seus municipis, que no hi hagi habitatge i vulguin no marxar de la comarca i veure si troben espai a Vilafranca. No sé si hi ha una interactuació a nivell d'ajuntaments a l'hora de mirar com es pot articular, com es pot regular també aquesta accessibilitat a l'habitatge, una borsa conjunta, el Consell Comarcal en té una, l'Ajuntament de Vilafranca en té una altra, no sé si això es coordina.
No, bueno, es coordinen amb el Consell Comarcal, sí, però realment les polítiques d'habitatge les fem d'alguna manera, cada municipi fa la seva i amb la Generalitat, no? I potser s'haurien de fer polítiques d'habitatge d'una manera més, amb una mirada més llarga, no? I més conjunta. Ho parlàvem farà un parell de setmanes de, per exemple, per habitatges per dones que estiguin en una situació complicada de violència, hauríem de tenir habitatges. I estàvem parlant amb els ajuntaments de la vegueria per poder, d'alguna manera, fer pacte que tinguéssim habitatge, que les dones de Vilafranca potser poguessin estar a Sitges a Vilanova, i que no haguessin d'estar al municipi que vivien, i poder tenir habitatges dedicats per polítiques de dones. Vull dir, l'habitatge és fonamental pel dret a la vida, no?, i pel dret a tenir una qualitat de vida. Per tant, amb el pla d'igualtat, amb els temes d'igualtat, també s'haurien de fer polítiques d'habitatge i, sobretot, aquestes haurien de ser a nivell supramunicipal.
Uh-huh. També s'ha parlat moltes vegades d'aquesta borsa d'habitatge buit que hi ha a Vilafranca. Normalment, sempre es parla en mans d'aquests grans tenidors. Quan parlem de grans tenidors, ens referim normalment a aquestes entitats bancàries o grans holdings que s'han anat quedant aquests pisos que han quedat buits. Des d'aquest punt de vista, m'imagino que també és complicat actuar perquè aquests pisos o aquests habitatges entrin al mercat, ja sigui de lloguer o ja sigui de compra, també a uns preus assequibles, no?
amb aquest pla d'ocupació, bueno, hem tingut un pla d'ocupació d'aquests joves de l'Apunt i hem treballat, una jove ha treballat que es posarà en marxa ara amb l'aprovació, perquè és una de les propostes també del Pla Local d'Habitatge, i ara ho portarem a terme. S'ha fet tot un seguiment creuant el consum d'aigua, els empadronaments, i anant in situ a veure com estava tot el tema d'habitatge avui de Vilafranca. Realment en mans de grans tenidors no és el percentatge més gran que tenim. I el que volem fer és, en positiu, anar a trobar aquests propietaris i plantejar a veure quina és la qüestió, no? Perquè aquest habitatge està tancat i no està complint el seu objectiu, que és fer d'habitatge, no? I poder incentivar amb el programa de rehabilitació, amb la borsa, amb tots els mitjans que té l'Ajuntament per ajudar-lo i que ens expliqui per què, no? Per què el té tancat. Si és per por que no paguin, doncs això està satisfet. Si és perquè no té diners o no té ganes de rehabilitar-lo, això també ho podem fer. I llavors fer polítiques en positiu perquè aquests habitatges puguin passar a complir el seu objectiu, que és fer d'habitatge.
En tot cas, anirem seguint, no?, a veure com va evolucionant tot aquest pla local d'habitatge. Quan està previst que es pugui fer l'aprovació definitiva?
No sé si estarem a temps del gener, si no al febrer, pensem que sí, definitivament sí, perquè volem abans fer el retorn d'aquest recull d'al·legacions a la Comissió d'Habitatge. No sé si serem a temps al ple del gener, si no serà al febrer.
Doncs anirem seguint com va evolucionant tota aquesta qüestió al voltant de l'habitatge, com dèiem, que és una problemàtica no només de Vilafranca, sinó arreu, bastant general i amb una dificultat complicada per molta gent de poder accedir, com dèiem, a aquest dret que hauria de ser poder tenir un habitatge mínimament digne. També, com hem comentat, Lourdes Sánchez és regidora de Medi Ambient i sense moure'ns gaire també del tema de l'habitatge, no? Perquè parlem de qüestions que tenen a veure amb aquesta sostenibilitat, precisament, dels habitatges. Hi ha tot un seguit d'accions que es volen emprendre per ajudar a que es puguin instal·lar o utilitzar aquestes energies sostenibles per subministrar energia als habitatges. Hi ha una línia d'ajuts, no?
Sí, hi ha una línia d'ajuts, però ara el que està ara en vigent també és una línia d'estalvi energètic. O sigui, és perquè els habitatges, no?, puguin revestir-se els tancaments, la façana, les teulades, balcons i finestres. Mm-hmm. I és una línia de subvenció que va començar al setembre, que acabarà el 31 de desembre, i que està tenint molt d'èxit. O sigui, la gent està demanant, és a dir que ja s'han, bueno, han hagut 68 sol·licituds i encara està oberta fins al 31 de desembre, ja s'han adjudicat més de 101.000 euros i, bueno, i les obres, o sigui, la rehabilitació ha pujat més de 400.000 amb inversió que s'ha fet amb aquests temes de rehabilitació. Animo a que la gent encara es pot presentar fins al 31 de desembre, el finançament és d'un 30% de la inversió i si és una comunitat s'afegeix un 10 més, o sigui, seria el 40%. S'ha valorat molt bé, però de moment comunitats de veïns no tenim cap que hagi demanat aquest ajut, però sí privats i també el món del sector empresarial, o sigui, els industrials d'aquest sector estan fent com d'altaveu i estan comunicant molt aquesta subvenció, que la veritat és que està tenint molt bona resposta.
En aquest cas seria per rehabilitar, doncs, això, tancaments de finestres, arranjaments de sostres o façanes per
contribuir a l'estalvi energètic.
Gastar menys, calefaccions, per exemple.
Exacte, perquè s'aïlla tot l'envolvent.
I després també hi havia, em sembla, una campanya, no?, de incentivar la instal·lació d'energies renovables, no sé si plaques solars, em sembla que era.
Sí.
No sé si també va lligat una mica amb aquesta...
Bueno, per instal·lar les plaques solars hi ha la bonificació de l'IBI, plaques fotovoltaiques, està bonificat l'IBI, hi ha mesures, o sigui, que a més són acumulatives amb altres subvencions, però des del punt de vista municipal les ordenances bonifiquen a l'IBI.
Uh-huh. En tot cas, com dèiem, per poder conèixer una mica més bé quines són aquestes opcions de cara al manteniment o la rehabilitació d'algun habitatge per millorar la seva eficiència energètica, es poden adreçar a l'oficina
local d'habitatge. No? Sí, sí.
Us trobeu?
Allà, ens trobem a l'antic Hospital Vell, al carrer Sant Pere, i també a Medi Ambient, no? El servei de Medi Ambient, o sigui, la tècnica de Medi Ambient és que fa el seguiment, que va mirar com estan fetes les obres, si realment el tancament s'ha complert, o sigui, estan fent un seguiment, de veritat, molt acurat, i a més de seguiment, assessorament.
Per tant, això hem quedat que era fins a finals d'aquest any, que s'hi poden encara acollir per presentar el projecte, suposo.
I les obres poden ser durant...
Començar després del 2022.
Sí, sí.
Perfecte. Doncs estem en plena època ja de Nadal i em sembla que també la Lourdes Sánchez ens comentava que hi havia algunes qüestions...
Sí.
Que també des de Medi Ambient es tiraven endavant,
sí,
no?
Sí, sí, és una època de molt de consum i, per tant, de generar molt de residu i, bueno, dic que s'estan fent diferents campanyes. Jo aconsellaria que tothom entrés a la web de Medi Ambient, perquè allà estan actualitzades totes les campanyes i totes les activitats que s'estan fent, perquè moltes són transversals i es fan amb altres serveis, com, per exemple, des del divendres i fins al, em sembla que és fins al 4 de gener, hi ha una activitat que es diu Seguint el rastre del tió, que és una activitat per fer-la en famílies, és un joc de pistes, i quan fas l'activitat llavors pots anar a recollir l'infant al premi, a l'oficina de turisme. Després també dic que, bueno, el 12 de desembre, al mercat d'artesans i brocanters, hi haurà un servei mòbil que és per allargar la vida de la roba, que serà un servei gratuït on pot anar tota la ciutadania i ensenyaran a rehabilitar i a cosir i a poder restaurar que duri més la roba. I també, em sembla que és a partir de les 12, amb una samarreta vella ensenyaran a fer una bossa, per portar una bossa per comprar i no utilitzar la bossa de plàstic. I bueno, al Santa Llúcia, al mercat de Santa Llúcia, també hi ha diferents tallers que van en temes d'això, de prevenció del residu, i bueno, hi ha un taller que s'ha fet ja el 3 de desembre, un altre que hi haurà el 15 i el 17, en què també col·labora la Mancomunitat Penedès Garraf.
Perfecte, doncs ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Lourdes Sánchez. Molt bones festes.
Gràcies a vosaltres.
En tot cas, nosaltres tornem la propera setmana.
Bones festes, gràcies.
Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.